5 minuts mess.
Un cafè i 5 minuts més.
Es compleix el tercer aniversari de la pandèmia i hem viscut moltíssimes coses, però si hi ha unes persones que encara n'arrosseguen les conseqüències de la Covid són aquelles persones que pateixen el que s'ha anomenat com a Covid persistent. Avui tenim amb nosaltres la Marta Cabezas, ella és membre del col·lectiu de persones afectades per la Covid persistent, una patologia que ve de la Covid i que no tothom acaba d'entendre. Què tal, Marta, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies bon dia. Per atendre la trucada dels 5 minuts més. Com va ser el teu cas?
Bé, jo em vaig contagiar de Covid a la primera onada, al març del 2020. Bueno, estava al pitjor lloc, en el pitjor moment. O sigui, em vaig contagiar a l'hospital, que estava fent d'acompanyant. Als pocs dies vaig començar amb símptomes. El problema era que no tenia febre. I com que no tenia febre, em deien bueno, que em quedés a casa i així vaig passar 15 dies. 15 dies que no gairebé no recordo. O sigui, passava del llit al sofà, del sofà al llit. I a partir dels 15 dies ja vaig començar a trobar-me bé. Vaig passar 3-4 dies, que ja estava no genial, però bastant recuperada. Però a partir del quart, cinquè dia, va tornar tot. Tot va començar de nou. I aquí ja va ser quan llavors ja em van començar a visitar. Vaig rebre una atenció, em van dir que havia tingut una pneumònia lleu i que d'un pulmó no havia curat bé. Això ja era abril del 2020. Van començar, bueno, amb un tractament de cortisona. No funcionava, així vaig passar 15 dies més. Al cap de 15 dies, potser ara s'ha enganxat un virus, un altre virus respiratori. Al cap de 15 dies em tornaven a visitar i encara no estàs bé, segurament ara has agafat al·lèrgia, i així vam anar encadenant fins al juny del 2020, que ja estava fatal, fatal, fatal. Jo tenia moltíssima tos que encara arrossego, ja no és tan exagerada com abans, però encara la tinc. Després, migranyes, que no podia ni obrir els ulls, jo no havia tingut una migranya mai a la vida. I llavors el juny del 2020 em van fer una PCR que va donar positiu i em van ingressar d'urgència. I vaig passar 12 dies ingressada. I des de llavors, bueno, un periple de metges d'aquí i allà, damunt avall, tot ja passarà, i d'això ja fa 3 anys. I aquí estem.
És a dir, el teu quadre era el d'una persona amb Covid, el que passa és que no tenies febre, pel que ens has explicat.
Exacte. Vaig començar a fer febre al maig, que llavors vaig començar el que es diu la pluja de citoquines, que és que el meu cos ja estava distèrmic totalment i podia passar d'estar a 32 graus a arribar als 38 en qüestió de mitja hora.
I amb aquest panorama et declaren com a persona que té la Covid persistent.
Sí, però això ja va ser cap allà al juliol, agost del 2020, sí. Jo quan vaig començar a sentir el que era la Covid persistent, a sentir-ne parlar, a formar part del col·lectiu, jo ho comentava als metges i els metges em deien: no, això són casos molt estranys, no, no, dona, tu tranquil·la que d'aquí un mes o d'aquí 2 mesos, 3 mesos, cada cop s'allargava més. I al principi ho negaven.
Marta, als teus 36 anys, entenc per tant que si tu et fas una prova de Covid en qualsevol moment continues donant positiu o no?
No. Jo tinc símptomes persistents, o sigui, a mi m'han quedat, com a la gran majoria dels Covid persistents, a mi m'han quedat uns símptomes que són de la Covid però que no marxen. Però jo no dono positiu ni la gran majoria. Hi ha casos molt estranys que els queda com una petita càrrega viral i segueixen donant positiu en sang, a les analítiques, però no donem positiu.
Quins són aquests símptomes que t'han quedat de forma persistent?
Bé, el meu cas és un quadre bastant de tema cognitiu. Bueno, m'ha quedat un dèficit cognitiu de grau 3, pel qual ara tinc un 33% de discapacitat, que m'ha afectat sobretot el tema de la memòria. tinc un problema de memòria bastant greu per la meva edat. Després tinc migranya crònica, tinc, bueno, la tos, que em vagin bé, tinc taquicàrdia postural ortostàtica, o sigui, pren medicació també per les taquicàrdies, tinc problemes a nivell digestiu, tinc artritis reumatoide i, bueno, i després hi ha petites coses que ja no són tan importants, diguéssim. Mm.
Com t'afecta el teu dia a dia?
Uf, és complicat. És complicat. La meva vida ha canviat totalment. Ara sembla que a poc em vaig adaptant a la nova situació després de 3 anys. Per sort han trobat medicaments que se'n van ajustant, en el meu cas, que hi ha altres persones que no tenen aquesta sort, però per sort per mi el tema de migranyes i taquicàrdies i tema intestinal el tenim dintre d'un control gràcies a la medicació, però vaja, o sigui, jo era una persona superactiva i ara, bueno, haig d'anar buscant moments per poder tenir aquesta activitat.
Com t'afrontes en una situació d'aquestes característiques? A més, tu ets mare de família. Des d'un punt de vista psicològic, com ho encares? De quina manera et planteges aquest canvi de vida que, sens dubte, és tan dràstic?
Amb ajuda psicològica. Sí, totalment. O sigui, jo vaig necessitar teràpia. Vaig necessitar una teràpia per poder acceptar el que m'estava passant. Perquè, clar, d'un dia per l'altre tota la teva vida canvia. Hi ha persones que potser ho accepten millor i d'altres que necessitem una ajuda per poder acceptar que no arribem fins on podíem arribar abans.
T'has sentit incompresa?
Aviam. Potser més a nivell de la societat. Jo, la veritat és que he tingut molta sort a nivell mèdic, molts pocs casos de negació o no sé com dir-ho, sí, és negació totalment, però molts pocs casos, però a nivell de societat sí, la gent no ho entén. De fet, l'entorn més proper, justament és a qui més li costa de veure i d'acceptar aquest canvi.
I a la feina, com t'ha afectat?
Bueno, jo fa cosa de... encara no fa un any que vaig començar a treballar. Per sort he tingut una adaptació del meu lloc de treball, perquè clar, jo no podia seguir fent el que feia. I bueno, m'ha passat que, bueno, que cada 2 per 3 haig d'agafar baixes. Perquè jo funciono a brots, tinc brots, i quan tinc brots necessito estar al llit, com qui diu. No puc fer una vida normal. I llavors, doncs, bueno, en qüestió d'un any, doncs, potser ja he fet 5 baixes.
I aquests brots duren gaires dies?
Doncs l'últim em va durar 2 mesos. Tant pot ser que duri una setmana, com aquest últim cas, que han sigut 2 mesos.
T'has sentit sola en tot aquest temps?
Estones. Perquè, per sort, gràcies al col·lectiu, hem fet un bon grup que fa pinya i ens sentim recolzats entre nosaltres, molt recolzats. És important aquest recolzament entre persones que s'entenen i que potser la societat no les entén.
Com us trobeu, totes les persones que esteu en aquesta situació? A partir de quin moment tens la sort de trobar aquest col·lectiu que finalment pot entendre't millor que ningú perquè passa pel mateix tràngol?
Bueno, el col·lectiu es va formar al maig del 2020 perquè una companya, en veure que estava en la situació que estava, per xarxes va començar a fer una crida, no?, a veure si hi havia persones en la seva mateixa situació. I a partir d'aquí, bueno, va anar responent gent i es van anar organitzant dintre de com podien, no?, perquè clar, en aquell moment estàvem en ple boom. Llavors es van començar a organitzar, jo en el meu cas vaig començar, o sigui, vaig conèixer per un article en un diari, vaig conèixer del col·lectiu i de seguida vaig contactar i va ser com veure la llum al mig de la foscor, no?, de dir, no m'estic tornant boja i hi ha més persones que estan com jo.
A partir del moment que entres en contacte amb aquest col·lectiu, imagino que la teva vida millora, encara que sigui anímicament. Quan us trobeu, tens la sensació de que no estàs sola i de que, per tant, aquestes persones també passen pel mateix que estàs passant tu, tot i que la sintomatologia pugui ser una mica diferent?
Sí, totalment. Totalment és això, no? És trobar, com he dit, la llum al mig de la foscor, perquè arriba un punt que quan tu estàs sola i no coneixes ningú més, no saps de ningú més, els metges t'ho neguen, bueno, neguen el fet de que no és el que està passant, que potser t'estan passant altres coses, comences a pensar que ets tu qui t'ho estàs provocant. No sé, arriba un punt que dius, potser sóc jo que m'estic tornant boja, perquè veus casos de que tothom surt endavant, de que tothom... Hi havia la gent que moria i la gent que en 15 dies estava bé, i després estava jo, que no me n'en sortia, que portava mesos i que no me n'en sortia. El trobar el col·lectiu va ser com, bueno, d'acord, no sóc jo, hi ha més gent. Comencem a veure què hem de fer.
Vas témer per la teva vida en algun moment, Marta?
Bueno, potser sí que els primers 15 dies... Clar, jo sóc asmàtica, el que passa que feia 8 anys que no tenia una crisi asmàtica i vaig començar així, amb atacs d'asma. Bueno, m'ofegava. Llavors, en aquells moments, sí. I quan vaig tenir el primer atac de migranya, que jo havia tingut allò, bueno, un mal de cap, que prens un paracetamol i et passa, i quan vaig tenir el primer atac de migranya, jo pensava, buf, d'aquesta no me'n surto.
A través de l'associació us sentiu suficientment escoltats per part de les administracions? Perquè, clar, a partir d'aquí hi ha tota una feina a fer de reconeixement d'aquest Covid persistent amb tots els drets que això suposa, no?
Costa. Està costant molt. Ara sembla que comencem ja a veure una miqueta de llum, però a nivell de l'administració està costant bastant. Vam començar a fer bastanta feina el 2021, vam treure una guia clínica d'atenció al pacient, juntament amb el Departament de Salut, però després, bueno, va canviar el govern i tot va quedar parat. I encara estem intentant tornar a arreglar. Perdó, és que hi ha cops que confonc paraules. Estem intentant tornar a arrencar tota aquesta participació, no?, amb el Departament de Salut des del 2021 fins ara.
Ara mateix, quina seria la principal reivindicació, Marta, que faries des d'aquí?
La principal reivindicació és que hi ha d'haver una atenció igualitària en tot el territori català. Està tot molt centralitzat. No rep la mateixa atenció una persona de la província de Barcelona que una persona de Girona o de les Terres de l'Ebre. I ja no parlem del Prepirineu, Pirineu i tota aquesta zona, perquè llavors ja aquesta gent sí que està pobres, abandonats totalment. Això és el més important ara mateix, que tothom ha de tenir la mateixa atenció i que tots els metges de tota Catalunya han de tenir unes nocions de què és aquesta nova malaltia que estem patint des de fa 3 anys. Que no és ni de fa uns mesos, vull dir, fa 3 anys, i segons quins metges encara no la reconeixen.
Què diries a aquelles persones que es puguin trobar en la mateixa situació que tu i que s'hagin quedat en aquest atzucac i siguin capaces de veure ara mateix la llum al final del túnel?
Bueno, si és per tema mèdic, diguéssim, de que no estan rebent l'atenció que consideren que necessiten, que insisteixin, som malalts i hem de rebre una atenció digna. Si és a nivell d'estat anímic, hem de lluitar. Hem de lluitar per intentar que es trobin solucions. Ja no diré el més ràpid possible, perquè veient que han passat 3 anys, potser el tema costarà, però que d'alguna manera o altra ens en sortirem. Ho hem de fer, hem de lluitar, no queda un altre.
I tant que sí, des dels 5 minuts més i des dels nostres mitjans tot el suport, sense cap mena de dubte, perquè sempre que puguem donar-vos veu, doncs compteu amb nosaltres, perquè la veritat és que la Covid us ha canviat la vida i cal que tothom sàpiga que això de la Covid persistent no és comèdia, com segurament alguna vegada
no,
haureu sentit
a dir. Li pot passar a qualsevol persona, o sigui, no, mai podràs saber si et passarà o no. I la Covid encara segueix entre nosaltres.
I tant que sí. I sembla que ens n'haguem oblidat. Suposo que també tens aquesta
Exacte.
Sensació a vegades, Marta?
Sí. Sembla que ara que és l'aniversari del confinament, doncs tothom està més sensible, però segur que d'aquí 4 dies tornem a estar tots igual.
Marta Cabezas de la Fuente, gràcies per acompanyar-nos, per atendre la trucada dels 5 minuts més, membre del col·lectiu d'afectades per la Covid persistent. Gràcies pel teu testimoni i per la teva valentia a l'hora d'explicar-lo.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada gran.